Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Si haguessis de viure en una illa deserta i només poguessis endur-te tres objectes, quins serien? Bueno, doncs aquesta popular o aquest popular dilema s'ha convertit també en una realitat en els darrers anys entre els amants dels viatges econòmics. Qui vol comprar un bitllet sense sobrecostos s'enfronta a una odissea similar a la que proposa aquesta pregunta abans de marxar a l'aeroport. Ara cal decidir quins elements són els indispensables per la nostra estada. Des de fa uns anys, posar una maleta al compartiment superior suposa un cost addicional al bitllet en gran part d'aerolínies i per això són molts els qui opten per endur-se només l'única peça gratuïta permesa, que és una bossa petita i que pot posar-se sota el seient davanter. Així, els preus aparentment competitius s'acaben inflant amb despeses addicionals. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Vinga, anem amb el tema del que tothom parla, que és el temps. Què ens espera les properes hores? Doncs atenció, perquè l'estabilitat serà total fins a divendres, amb sol i calor. Dissabte començarà la caiguda de les temperatures, hi haurà una cua de front que deixaran algunes pluges a Aran i al Pallars Sobirà. I diumenge la pluja haurà marxat, però la fresca es mantindrà. I avui és un dia molt de moviment a les carreteres catalanes. Molta gent aprofita el pont per marxar i això es nota a les carreteres. Anem fins al Servei Català del Trànsit. La informació de com està ara actualment la situació la té la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que ja no talla cap carril. Més endavant a la mateixa autopista AP7 hi ha retencions a la Roca al llarg d'un quilòmetre i mig en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha 5 quilòmetres de cua de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona per un accident que talla un carril a l'accés a la B30. A la B30 hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. A la B23 hi ha 5 quilòmetres de retenció de Molins al Papiol en sentit Martorell pels problemes que hi ha a la P7 a l'altura de Sant Cugat. A més, a la B23 hi ha 2 quilòmetres de cua d'Esplugues a Barcelona. A la C14-13A hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A més, a la C58 hi ha retencions a Ripollet en sentit nord. A la C17 cua Parets en tots dos sentits. A la C60 aturades a Argentona en sentit Mataró. A la C352 hi ha retencions a la Roca en sentit Granollers. La pota nord, a la B20, aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C32, cua de Sant Boi a Esplugues en sentit nord i a Sant Boi en sentit sud. A la C55 hi ha retencions a Castellgalí en sentit Manresa. I a la C243C hi ha retencions entre Castellbisbal i Terrassa en sentit nord. Encara a la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació complicada en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
S'ha generat feina, sobretot precaució a les carreteres i sempre la bona companyia de la ràdio. I d'aquí un moment, aquí a la Linterna COPE, parlarem d'un dels temes que també està en boca de tots, el tema dels lloguers dels pisos. No paren de pujar i atenció, perquè en un any, en 41 dels 73 barris de Barcelona, per posar un exemple, ha pujat més d'un 10%. I després tenim a Sant Cugat i Castelldefels com les ciutats metropolitanes amb els lloguers més cars. Qui pot pagar un lloguer amb aquests preus? Avui ho parlarem amb la companya Yolanda Bernal i també amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el senyor Òscar Gorgues.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Este año celebra Halloween en Cataluña en miniatura. Al mismo precio de la entrada normal te invitamos a pasar un día terroríficamente divertido. Del 7 de octubre al 5 de noviembre disfruta del Halloween más familiar en el recinto mágico de Cataluña en miniatura. Una experiencia espantosamente emocionante con monstruos muy divertidos para todas las edades. Apúntate al Halloween más familiar de toda Cataluña hasta el 5 de noviembre en Cataluña en miniatura. Infórmate y compra ya tus entradas en cataluñainminiatura.com.
Espantosamente divertido.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
COPE Cataluña y Andorra.
Linterna.
COPE Cataluña i Andorra.
Estàs informat.
El preu del lloguer a Catalunya, i més concretament a Barcelona, no para de créixer i de batre nous rècords. El mes de juny parlàvem d'un nou rècord històric amb un preu mitjà de 1.087 euros, però és que ara hem de parlar d'un nou rècord. A Barcelona, ara mateix, llogar un pis costa de mitjana 1.123 euros, uns 36 euros més. Sembla una pujada insignificant, però la xifra no ha parat de créixer des de l'any 2020 i s'ha de sumar també la pujada de la llum, del gas, de la cistella de la compra. I les persones que viuen de lloguer ho tenen cada vegada més difícil per arribar, òbviament, a final de mes. El problema és el de sempre, que hi ha molta demanda, però hi ha molt poca oferta. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, com que hi ha molt poca oferta i molta gent buscant un lloguer, els preus pugen de forma desbocada. José García Montalvo és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Diu que el que passa a Barcelona no és un cas aïllat, passa també a d'altres grans ciutats del món que són atractives. La solució passa per més vivenda social. Aquesta seria la solució ideal, més vivenda social per als col·lectius vulnerables, però arrosseguem molts incompliments en els darrers anys. Es promet molt, però es fa poc.
El problema fundamental se concentra en la gente que tiene que pagar más del 30, del 35% de su renta en el alquiler. Y esa gente está concentrada justamente en las clases más vulnerables, claro, en los que tienen un nivel de renta más bajo, en el último quintil o en el penúltimo quintil. Mm. Esta es justamente la gente que necesitaría la ayuda del sector público mediante unos alquileres que el sector público pudiera controlar, por lo tanto un parque de alquiler público asequible, ¿no? Y este es el que no existe.
Hi ha també qui apunta com a possible solució aprofitar les vivendes que encara té la Sareb, però el José García Montalvo opina que aquesta no és una opció viable. I és que en les zones amb més demanda pràcticament ja no hi ha vivendes disponibles.
Hay que utilizar esas viviendas, las mejores se han ido vendiendo desde el año 2013, desde hace 10 años se han vendido. En estos momentos, las viviendas en zonas donde hay demanda que pueda tener la Sareb y que estén en condiciones de ser habitables son muy pocas. En Ibiza, por ejemplo, hay una. Ibiza necesitaría, bueno, como agua de mayo, tener muchas más viviendas. O sea, hay una solamente. Por lo tanto, la Sareb no será en ningún caso la solución.
I què s'ha fet des de les administracions? D'entrada, la nova llei de vivenda, que té una part positiva, els incentius fiscals, però també contrapartides, i una d'important. Molts experts alerten que aquesta llei reduirà encara més l'oferta de lloguer. García Montalvo reconeix que no hi ha solucions màgiques, però sí diu que calen més incentius.
Hay que utilizar todos los mecanismos que estén a disposición para hacer que la oferta de vivienda en alquiler mejor. En estos momentos, si tú hablas con cualquier agencia inmobiliaria, te dicen, tengo una cola de demandantes de alquiler de vivienda y no me entra vivienda para alquilar. Por tanto, cualquier mecanismo que mejore la oferta, venga de donde venga, lo aceptamos. Lo que no podemos aceptar son políticas que tienen el efecto contrario, que es justamente contraer la oferta de vivienda, porque ese es el problema.
Falten solucions reals, això està clar, Yolanda. Els preus de lloguer no paren de créixer. Molta gent que està buscant pis es desespera perquè no li surten els números per arribar a final de mes. Un perfil habitual són els joves que marxen a estudiar a una altra ciutat i que donen moltes voltes fins a trobar un lloc on viure si són dels afortunats.
Exacte, i si no que li preguntin a la Cristina, que és de Menorca, però estudia aquí a Barcelona. Comparteix pis amb tres noies més a Sarrià. Abans pagaven 1.600 euros i ara els han pujat el lloguer a 2.100. No s'ho poden permetre i estan buscant un altre pis i no està sent fàcil.
Us ofereixen pisos molt petits, amb habitacions molt petites i molt tancades, molt, amb molta foscor, i és que a més els preus són una bogeria. No, és que és una locura. I estem cercant i de moment no trobem res.
Es donen de marge fins al mes de gener i si no troben res, doncs buscaran en un altre barri de la ciutat. La Cristina diu que coneix molts estudiants en una situació similar, la majoria no treballa i són els pares els qui paguen el lloguer, però tot té un límit.
Els estudiants ho tenim molt complicat perquè el problema nostre és que, clar, la majoria no estem fent feina. I què passa? Pues que m'ho paguen els pares, m'ho paguen els pares. I els pares, pues, bueno, ho poden pagar, però fins a un cert punt no m'ho poden pagar tot.
En el cas de Barcelona, el districte més car és Ciutat Vella, seguit de Sant Martí, Gràcia i Sants Montjuïc. El més barat, i això no ha canviat, continua sent Nou Barris.
Ens posem en contacte amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el senyor Òscar Gorgues. Senyor Gorgues, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant amb els lloguers?
Doncs els lloguers pateixen les conseqüències d'un mercat que està tensionat, i un mercat que està tensionat per diversos motius. El primer és que hi ha molt poca oferta comercial, i això ho veiem si mirem els portals d'internet, que estan al mínim dels últims anys, i clar, hi ha molt poca oferta, i per tant aquesta oferta ja està molt buscada. Mm-hmm. Per altra banda, també tenim un altre element important, i és que hi ha molta demanda. Barcelona creix en la població, creix en la població, també venen nous habitants a Barcelona en busca d'oportunitats laborals, estudiants, etc. I la demanda és forta. Per tant, tenim poca oferta i molta demanda, i això està fent que els preus doncs vagin a l'alça. Mm-hmm. També és veritat que hi ha un altre element que fa que els preus també pugin, i és que els inversors, a la vista de la situació que tenen d'inseguretat jurídica que s'ha provocat les darreres legislacions, i especialment quan estan contractant amb gent amb menys recursos, llavors el que fan és buscar també lloguers de més solvència. I per buscar lloguers de més solvència estan substituint el parc d'habitatges més senzill, més econòmic, per un parc d'habitatges de més qualitat. O sigui, hi ha un element qualitatiu. Si mirem la qualitat dels immobles que s'estan oferint actualment al mercat, són millors, estan més ben acabats, les cuines estan molt més condicionades, els banys, les pintures, tot està, que són productes de més qualitat i, per tant, de més preu. Per què? Perquè els inversors estan fugint del mercat més econòmic per por a quedar enganxats doncs, amb impagaments, amb judicis i més, i busquen la seguretat jurídica a través de lloguers amb més solvència. Mm. Llavors, si ho juntes tot, tens un panorama de pujada important de preus.
Important que s'apliqui la llei de vivenda, no?, i que permeti a Catalunya regular aquests lloguers, no?
Doncs depèn del que es busqui. Si es busca que hi hagi més oferta, regular els preus no es aconseguirà. Això és indiscutible. Si el que es busca és controlar la demanda, i que tampoc es aconseguirà, perquè si tu regules preus i baixes preus, al final que tindràs més demanda. I si tens més demanda i menys oferta, al final el que acabaràs és tensionant encara encara més al mercat. L'única solució que tenim no és limitar els preus, que això no aportarà la solució que necessitem, sinó incrementar l'oferta d'habitatge, que hi hagi més habitatges i que això porti a l'equilibri del mercat. Tinc en compte una cosa, a més, que els propietaris sempre llogaran a l'arrendatari més solvent.
Evidentment.
O sigui, per molt que els preus queden regulats, els llogaters, les famílies més modestes que vulguin accedir al mercat lliure, doncs es trobaran desplaçades per la gent amb més capacitat econòmica. I tinguem una altra cosa en compte, que si nosaltres regulem els preus i els posem més econòmics, ens vindrà gent de fora, per exemple els expatriats o els nòmades digitals,
sí,
a viure a Barcelona, perquè pensaran que és la ciutat més econòmica per viure. A més de que és una ciutat fantàstica, ara serà la més econòmica per viure, amb els lloguers més econòmics d'Europa, doncs tots cap aquí. O sigui que incrementarem la demanda de gent solvent, que encara desplaçarà més a la demanda que ja teníem aquí localitzada i que tenia dificultat. O sigui que estarem aconseguint tots els efectes contraris als que es pretenien.
Entenc. Amb aquesta poca oferta, imagino que, clar, hi ha molta gent que té pisos i que té por posar-los en lloguer, no? Per això, per tema d'impagaments, per tema de, bueno, de moltes coses, no? Ha, i no, la gent diu que m'ho posin més fàcil, no? I hi ha gent que, de fet, o als ajuntaments, hi ha una cartera, no? O la Generalitat, que tu pots deixar posar el teu pis en lloguer, no? I t'ho gestionen.
Sí, però la veritat és que els propietaris estan fent una... estan treballant una doble estratègia. Per una banda, els que ja tenen un llogater que amb els que han tingut ja una bona experiència, que està el contacte està avançant, han passat els 5 anys o els 3 anys amb el que van pactar el contracte, finalitza aquest contracte i li renoven el contracte perquè no volen experiments. No volen experiments. Saben que aquell llogater és bo, que els hi ha pagat, els hi ha mantingut a l'habitatge, no els hi ha donat problemes. I saps què fan? Una política conservadora. Li fan un nou contracte, li pugen una miqueta el lloguer i continuant treballant junts. Llavors, aquesta és una política. Això es dona en molts contractes de lloguer, sobretot en petits propietaris, que el que volen és tranquil·litat i fan una política, per una banda, molt conservadora.
Abans digui jo, senyor Borges, que 41 dels 73 barris de la ciutat de Barcelona han pujat més d'un 10%. Ara ja no parlem de barris en concret, és que ja s'està ampliant, no?, aquesta taca d'augment dels lloguers, tant és el barri de la ciutat.
Sí, sí, és cert, és cert. A més, els propietaris, davant de la possibilitat de que els preus es regulin, estan aprofitant per avançar-se i tenir preus doncs alts per si en un futur els hi regulen, perquè la base dels propers contractes es prendria sobre la renda anterior. Llavors, bueno, doncs ja que em limitaran amb la renda, que si apliquen la norma de regulació de preus, m'aplicaran la renda de l'últim contracte, doncs aquesta que sigui el més alta possible. O sigui que tot aquest marema, aquesta tempesta legislativa i de normativa, el que està provocant en aquests moments és encara està facilitant que es pugin els preus per aquesta inseguretat i incertesa cap al futur del propietari.
Quin consell ens donaria vostè com a gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona? Que ens quedem quiets, sortim fora de la ciutat, què feu? Esperar, aviam si el suflé baixa una mica?
Com a arrendataris o com a propietaris?
De les dues parts, vinga.
Doncs, home, com a propietaris, els inversors continuen entrant al mercat de lloguers, com si s'ha de ser un propietari, doncs comprar un habitatge que estigui en condicions, que estigui en una bona zona i que tingui qualitat per poder treballar amb arrendataris de qualitat. I amb els arrendataris, doncs, home, pocs consells els hi puc donar, però bàsicament és intentar ampliar la seva zona de recerca, buscant la millor comunicació amb els seus llocs de treball i buscar aquella part del territori més econòmica o que s'adapti millor a la seva economia, però que també els hi faciliti la vida des del punt de vista de bon accés a serveis, bon accés al treball, etcètera. Però bueno, això com és evident, suposo que ho fa tothom, no? Però la idea d'intentar que tots visquem a Barcelona i cadascú tingui un pis per ell sol, això és impossible. Per tant, s'hauran de buscar alternatives, buscant altres localitzacions, i en determinats casos les persones que estan soles i que no tenen, disposen de molts ingressos, hauran de pensar en compartir l'habitatge via parella estable, via amics o una altra via. Però sí, sí, és impossible que determinades economies soles puguin accedir al mercat de l'habitatge soles, independents, perquè el mercat de l'habitatge es configura bàsicament considerant dos ingressos, els ingressos d'una parella o de dues persones, no?
Sí.
Llavors, si no estàs en aquestes condicions, et resulta bastant difícil, per no dir impossible,
impossible,
entrar, a no ser que tinguis un sou.
Sí, sí, que no, no és el cas. Poca gent cobrarà de 3.000 euros cap amunt, no?
Bé, no.
Deu haver-hi,
no.
deu haver-hi.
Sí, 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 la veritat és que jo miro les operacions que es fan i veig molts estrangers, moltes operacions de lloguer a Barcelona les fan estrangers, i les fan estrangers que venen a treballar a Barcelona. No, no és que siguin turistes. Gent que ve a treballar a Barcelona i que té uns salaris, doncs, raonablement bons. Llavors, això els possibilita poder accedir a aquests habitatges. I, de fet, són ells, d'alguna manera, els que marquen els preus.
Sí, sí, està claríssim, està claríssim. Bueno, doncs, pujant els lloguers, els sous aquí a Espanya no pugen, esperem que s'equilibri una mica la balança. Li agraeixo molt, Òscar Gorgués, gerent de la Càmera de la Propietat Urbana de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres, com sempre. Gràcies per atendre la trucada. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, un consejo y además una alerta. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de medicina estética, vamos a hablar del Centro Médico y Estética Starbene. Vamos a hablar con usted, que es la directora de ese centro, la doctora Torrejón, porque hoy quiero poner el punto de mira en los impostores, que a verlos, haylos, y cuando hablamos de salud, doctora, hay que ponerse muy serio.
Hay que ponerse muy serio y mira, me viene bien este comentario que haces porque hoy mismo nos ha llegado a todos los colegiados de aquí de Barcelona, desde nuestro Colegio Oficial de Médicos, pues una alerta de seguridad porque los médicos, yo no lo he recibido, pero me constan que algunos colegas sí han recibido una llamada diciendo que llamaban del Colegio de Médicos de Barcelona pues para confrontar y confirmar los datos que se tenían, ¿no? Para que facilitáramos el número de colegiados. Y entonces se ha visto que esto es un fraude que están haciendo para poder utilizar el número de colegiados de los profesionales que sin saberlo, ¿no?, lo han facilitado para luego poder hacer de impostores, ¿no?, como tú decías al inicio. Esto viene dado por el auge tan importante que está teniendo las redes sociales. Es decir, si tú te vienes a dar cuenta, hoy por hoy casi todo el mundo decide por Instagram, por TikTok, por Facebook, es decir, te llega una avalancha de información y una información muy ágil, muy dinámica, visual, ¿no? Porque cada vez lo que queremos es leer menos, escuchar también, ¿no? Tampoco queremos mucho, pero todo lo que nos llega, ¿no?, como impacto muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Se está aprovechando este auge de la comunicación, este auge de las redes sociales, bueno, pues para dar publicidad acerca de productos que, por ejemplo, no han pasado el filtro sanitario de la Agencia Española del Medicamento, para darse publicidad centros donde teóricamente y supuestamente hay médicos, pero que no están colegiados en los colegios profesionales de cada provincia, para poder utilizar productos que vienen pues de Corea, que vienen de diferentes países, que no tienen ningún tipo de control sanitario. Entonces, todo esto está ocupando la figura del impostor, es decir, están transmitiendo un producto, un tratamiento, como si fuera un tratamiento, bueno, fidedigno en cuanto a los materiales que se están utilizando y a los profesionales que lo están usando, y sin embargo no es así. ¿Esto a qué conduce? A problemas, Monse.
Claro.
Porque ¿qué sucede? Cuando tú tienes un producto, por ejemplo, un producto muy utilizado es el ácido hialurónico, cuando se está utilizando un producto y se está comprando un producto que no cumple los mínimos estándares de calidad, y además lo está poniendo una persona que no tiene titulación, que no tiene cualificación, que no sufre ningún tipo de control, pues lo normal es que haya problemas. Y luego, claro, cuando salen esos problemas generalizan al colectivo, ¿no? Entonces, en medicina estética ha surgido, y no es así, medicina estética no, sino un profesional, o entrecomillado, un desalmado que se ha hecho pasar por un profesional médico utilizando un producto no autorizado por Sanidad, pues ha generado ese problema, ¿no? Claro. Entonces, yo, independientemente a toda a esta avalancha de información que puede llegar a través de redes sociales, que no es mala, sí que la gente le aconsejó que filtre, y entonces, bueno, que no tomen decisiones impulsivas, que se informen en los colegios profesionales. Todos los colegios profesionales de médicos pueden facilitar y deben facilitar a una persona que solicite información si esa persona está colegiada o no en ese colegio profesional. Y bueno, también preguntar a cuando se acude a un profesional las garantías y la tranquilidad del tipo de material que utiliza, y sobre todo que el centro esté autorizado por Sanidad y que el médico dé un documento por escrito al paciente, que es lo que se llama el documento de consentimiento informado, que es lo que le da verdadera tranquilidad al paciente.
Eso es. Por eso es tan importante esa primera visita informativa, en este caso sin coste alguno, por parte de la doctora Torrejón, para que llaméis y os informéis absolutamente de todo. El teléfono 93-414-3631, 93-414-3631. Y siempre lo decimos, con la salud no se juega. Doctora, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
Estem a punt d'arribar a 8:45. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i és el moment per saber què està passant en el nostre entorn. L'actualitat d'última hora informativa amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs començo amb Rodalies, perquè hem de recordar que demà comencen els talls de la R3 per les obres de desdoblament d'aquesta línia. Les obres, valorades en 155 milions d'euros, s'allargaran fins al mes de gener. Serviran per fer una millora integral de la xarxa, tant en les estacions com en la senyalització, i mentre durin aquestes obres, fins al mes de gener, hi haurà un servei alternatiu d'autobusos des de Barcelona. I més obres, perquè la segona fase per cobrir la ronda de Dalt començarà el segon semestre de l'any que ve, concretament el tram entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La previsió és que aquestes obres acabin a mitjans del 2027 per poder urbanitzar després la coberta, i s'invertiran en aquesta segona fase uns 40 milions d'euros. I també hi ha 3 persones ferides en desplomar-se l'ascensor d'un edifici a l'Eixample de Barcelona, concretament en una finca que hi ha a la confluència dels carrers Aribau i Mallorca. Els 3 ferits són treballadors que justament estaven reparant una avaria, i un d'ells, hem de dir, que es troba ingressat en estat greu.
Més informació a COPE.es i les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Que vagi bé. Fins ara.
I ara arriba el temps dels esports amb els companys d'esports COPE Catalunya i Andorra, amb la veu d'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, avui tenim nom propi, Gavi, que podrà jugar finalment amb Espanya.
Sí, Pablo Martín Páez. Gavi, que arrossegava unes molèsties, que no va poder disputar el primer entrenament de la setmana amb l'absoluta, amb la roja, però que ja va entrenar ahir, que ho fa avui i que podrà jugar un dels 2 partits que té Espanya, que són de classificació per l'Eurocopa i que són molt importants, Escòcia i Noruega. Demà, Escòcia. Més coses a l'Espanyol. Hi ha lesió important després de l'últim partit a Villarreal. Pol Lozano pot haver dit adeu aquest 2023. Estarà 2 mesos de baixa. En futbol, avui també estem pendents de la Copa Federació i del partit que el Badalona jugarà davant l'Ejea de los Caballeros de l'Aragó a les 8 del vespre a Vic. Si el Badalona guanya, d'una banda, es classifica per les semifinals de la Copa Federació, però de l'altra, s'enfrontarà ja matemàticament a un primer a la Copa del Rei. A aquesta hora s'ha arribat al descans al partit de bàsquet de l'Eurocup. És la segona competició europea en importància que està jugant la penya a Ljubljana. És la capital d'Eslovènia. Olimpia Ljubljana 43, Joventut 32. Ha estat un segon quart horrible, 25-12 de parcial després del 18-20 pel conjunt verd i negre del primer. I avui ha passat per Esports Cop i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, que ha demanat a la resta de les administracions implicades doncs, que facin un pas endavant si és que Barcelona vol acollir, per exemple, la final a 4 de l'Eurolliga. Ha explicat també que la ciutat treballa per ser la seu de l'inici d'una edició del Tour de França.
Albert Díaz, més informació a Esports Cop, als diferents butlletins. Com sempre, molt pendents de l'última hora. Gràcies.
Gràcies, Montserrat. Una abraçada.
Bona tarda. I d'aquí a Reus parlarem de la Covid persistent i de la creació d'un registre nacional de pacients que encara estan patint les seqüeles de la Covid. Però antes, vamos a darte un buen consejo de los amigos de Línea Directa. Bueno, el seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, con gastos legales, con rehabilitación de la vivienda, con costes de alojamiento, cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700, 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones en Línea Directa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
La Red Española de Investigación en COVID Persistente ha celebrado su primer aniversario lanzando una campaña de visibilización cuya finalidad última es que se pueda disponer en nuestro país de un registro de afectados por esta enfermedad que afecta al menos a un 10% de las personas infectadas por el SARS-CoV-2. Hoy vamos a hablar con Paula Sánchez, que es investigadora y coordinadora técnica de la Red Española de Investigación en COVID. Señora Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos. Si le digo identifícame, codifícame, visibilízame, le debe sonar mucho, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Es la campaña que lanzamos justo hace una semana y un día.
Ajá. ¿Cuán importante es de hacer campaña para que la gente siga sabiendo y que se les siga dando voz a esas personas que en su día tuvieron COVID y que siguen teniendo pues ese COVID de manera persistente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es algo esencial hoy en día porque, bueno, es de la poca ayuda que tienen estos pacientes que todavía, después de 3 años y medio, aún no están siendo reconocidos como necesitan. Entonces, nosotros intentamos contribuir, además de haciendo investigación, además de formando a profesionales, pues haciendo difusión para que la población conozca esta enfermedad, conozca la situación en la que se encuentran estos pacientes y también para intentar concienciar y para llegar a los profesionales también, que todavía hay muchos profesionales que no son conscientes de la gravedad de esta situación.
Que todavía además van muy perdidos, ¿no? Porque yo muchas veces que hago entrevistas sobre el tema de COVID y hablo de COVID persistente, dicen que están ahí luchando, ¿no? Y estudiando y diciendo que es importante y urgente apoyar y financiar la investigación del COVID persistente.
Efectivamente. España es uno de los países de la Unión Europea y quizás del primer mundo, que en los que no se está a lo mejor dando la importancia que necesita a esta enfermedad, que la investigación en esta enfermedad. No hay un apoyo de las administraciones ni por parte del Ministerio tampoco de Sanidad para esta necesidad que tenemos de conocer más esta enfermedad.
Uh-huh. ¿Dónde asisten estas personas? Porque cuando van al médico es como un peregrinaje, ¿no? O sea, es ir saltando de un médico a otro médico, intentar a ver si se soluciona el tema, pero no hay manera. Yo creo que en esta ocasión la Unión hace la fuerza, ¿no? Por eso esta red española de investigación.
Sí, bueno, sí que es verdad que estos pacientes están sometidos a un peregrinaje constante porque todavía no hay unidades específicas multidisciplinares, que es lo que necesita realmente. La Red Española de Investigación en COVID Persistente, además de porque la Unión hace la fuerza, se ha constituido porque esta enfermedad necesita un abordaje multidisciplinar, tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de la investigación. Es una enfermedad multiorgánica, multisintomática, que afecta a muchísimos órganos y que transforma de alguna manera la vida de estos pacientes y que necesita ser conocida desde muchos puntos de vista de científicos.
Uh-huh. Si hablamos de la repercusión sociolaboral, habría mucho que hablar, ¿no? Es imprescindible reconocer las discapacidades e incapacidades de las personas afectadas por COVID persistente en todos los órdenes de la vida, ¿no? Para evitar esas situaciones de vulnerabilidad y exclusión sociolaboral.
Efectivamente, porque gran parte de estas personas han tenido que dejar de trabajar y incluso no pueden hacer las actividades de la vida diaria, como puede ser asearse, atender a sus hijos o a sus familiares, incluso actividades de ocio, han tenido que dejar todo eso. En el ámbito laboral, esta enfermedad es muy frecuente en personas, en mujeres, sobre todo entre 40 y 50 años, son personas en edad de trabajar aún y muchas de ellas no pueden desempeñar su trabajo como lo hacían antes o incluso tienen que dejar su trabajo o incluso son despedidas. Entonces, esto tiene una repercusión brutal, tanto a nivel económico como social.
Estamos hablando de que hay, por lo menos que se sepa, un 10% de personas infectadas por ese SARS-CoV-2 que todavía siguen teniendo ese COVID persistente. Digo un 10% porque es posible que haya personas que tengan esos síntomas y que no esté diagnosticada por ese COVID persistente, ¿no?
Efectivamente, eso es uno de los grandes hándicaps que nos encontramos hoy en día, que muchas personas no han sido diagnosticadas porque no tienen una prueba que verifique que han pasado la COVID, a lo mejor entonces pues no pueden demostrar que todos esos síntomas que tienen hayan sido derivadas de esa infección y también, bueno, por el gran desconocimiento por parte de muchos profesionales. Claro. De la enfermedad. O sea, nosotros precisamente por eso pedimos que es necesario ese diagnóstico y esa codificación en las historias clínicas.
Está clarísimo, Laura, que los pacientes diagnosticados de COVID persistente deben ser registrados y codificados adecuadamente para mejorar así ese abordaje individual y poder dimensionar ese problema sociosanitario y de salud pública y de este modo pues destinar los recursos apropiados. Esa es la campaña. Identifícame, codifícame y visibilízame. Esperemos que más pronto que tarde esos pacientes tengan una solución a ese problema que en muchos casos no pueden salir de casa y obviamente con todo lo que conlleva. Te agradezco muchísimo, Paula Sánchez, investigadora y coordinadora técnica de la Red Española de Investigación en COVID Persistente, que hayas estado con nosotros y recordar que han celebrado el primer aniversario. Ojalá no haya que cumplir el segundo. Eso significaría que todo va bien, pero parece ser que todavía queda tiempo. Paula, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz, por darles voz a estos pacientes y por hacer visible este problema. Gracias.
Continuem aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona i d'aquí un moment us parlarem del que està passant a Catalunya en qüestió d'atropellaments De trens. Sabíeu que Catalunya pateix la meitat d'atropellaments ferroviaris d'arreu d'Espanya i que la gran majoria són per causes no accidentals? Ara t'ho explico amb el company Sergi Tor i també en parlarem amb un psicòleg que ens explicarà com viuen el trauma d'un atropellament un maquinista de Renfe.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Cómo está ahora mismo la situación? Imagínate que en la guerra del Yom Kippur, la de 1973, hubo 760 muertos y aquí el primer día y medio ha habido 800 muertos.
¿Tú qué tienes allí?
Yo a mi hermano y ya ha podido volver con su mujer y con sus hijos y con sus nietos.
Un oyente del partidazo que está en Jerusalén. Hola, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hemos recibido conatos de misiles, o sea, las sirenas, la situación es bastante crítica.
¿Tú vives en un bloque?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
En Ceste tenemos la pieza que tu pyme necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu pyme sobre seguro. Calcula el precio en Ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas. Y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio. Sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al llarg del dia d'avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens estem fent ressò de la quantitat d'atropellaments que hi ha hagut de tren a Espanya. Atenció, perquè en concret han estat 103 atropellaments de tren i més del 50% han estat a Catalunya, en concret 53. Alguna cosa, òbviament, està passant. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Avui s'està explicant, esteu parlant, hem parlat amb una persona que és conductor d'aquests trens, estem parlant de moltes coses, també farem un ressò de les seqüeles que pateixen aquests maquinistes després d'un atropellament. Fes-me 5 cèntims de què és el que s'ha explicat aquí a la COPE.
Sí, perquè aquesta data és molt significativa. Catalunya, amb 53 atropellaments mortals, s'acumula més del 50% de tota Espanya, que en registra 103. Una de les explicacions és que la línia costera, que creua poblacions són molt poblades i amb facilitat d'accés a les vies, seria en aquest cas una de les raons. Renfe informa que entre el 80 i el 85% de les víctimes no són accidentals. Sí que hi ha hagut accidents molt greus. Recordem el passat, en 10 de setembre, 4 joves van morir atropellats a Montmeló per creuar per un pas no autoritzat o com volien anar a un festival de música. Com tu molt bé has explicat, tot això té seqüeles de cara als maquinistes. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hi ha estat a José Luis Bravo. És un maquinista jubilat, treballava a la zona de Lleida i conduint el tren ha tingut, malauradament, 3 atropellaments mortals. Ens ha explicat, doncs, que no es pot fer res. Ens ha relatat aquesta tràgica situació quan de sobte estàs conduint el tren, veus una persona a les vies i veus que no pots aturar-lo.
Per aturar 150 tones necessites
bastantes centenars de metres de parar. I la impotència que tens en aquell moment no saps com reflectir-la i no saps què fer en aquell moment. Sempre utilitzes pues, els fons d'urgència, sempre fas alguna cosa que no té. Són tot de sobte.
El pitjor de tot, José Luis Bravo ens evita que és el so de l'impacte. Uh-huh. És un so que han patit centenars de maquinistes i que els acompanya durant molt de temps.
Bueno, és impotència total. És un soroll molt diferent a quan agafes pues, un mateix cotxe, o agafes un gos, o agafes el que sigui, una pedra. El cop que li dones a una persona és molt diferent. I, bueno, se te fica al cap i durant un cert de temps només que tens aquella imatge.
És que a vegades també ens han de posar en el paper del maquinista. Mira quin exemple més clar que va fer aquest maquinista en una de les localitats més perjudicades de Catalunya, com és Montcada i Reixac, que ara en parlarem. Doncs havia passat a 15 dies del tràgic accident de Montmeló. El maquinista estava doncs, a l'estació de tren, volia sortir, i va fins a 8 vegades xiular el seu tren perquè la gent continuava passant per davant. Ja cansat, em va agafar la megafonia del tren i va dir això als viatgers.
Me parece una falta de educación y de respeto para las personas que trabajamos todos los días. Todos los días. Señores viajes, éticas muy malas. Muy malas. Y pase el tren y sabéis que pasan para grabar el tren. Pero ahora, cogen, retrasan toda la línea de la 2. ¿Son conscientes que los mal retrasan de temps? ¿Que no podem estar muy en fas constants? ¿Que fa ya? ¿Y con cuánto no? ¿Truco la policía? ¿Para entrar al tren? ¿Qué hacen? Una mica de respecte a les morts. Una mica de respecte a les morts. No cal que tant estarà dos minuts que passi el tren. Dos minuts. Quatre persones de 200 van morir. Fa un parell de setmanes. Una mica de respecte, sisplau.
A banda de què és el que diu, també és el com. La seva indignació. Fins a 8 vegades doncs, va dir que estava xiulant el tren i la gent passava per endavant.
Vale, sí.
Perquè avui hem parlat també a l'informatiu migdia amb Anna Solano, que és veïna de Montcada i Reixac i que és una activista veïnal que des de fa molts anys demanen, com pràcticament tots els veïns de Montcada i Reixac, el soterrament de les línies. Hi ha un tram de 400 metres que acumula en les últimes dècades, atenció, 179 víctimes. Anna Solano diu que un dels problemes que es troben, especialment a la línia de la costa, és que la tanca està molt temps baixada i això està provocant imprudències.
És que és així, és que ens passem esperant com 15 minuts cada cop que baixen, perquè en moltes ocasions, a més, no és només un tren que passa, sinó que coincideix que estan baixades i passen tres trens. És a dir, que no és només que vagin i pugin, sinó que, a més, el temps d'espera és molt elevat.
Moltes víctimes, massa problemes i una xifra que s'ha de tenir en compte. Hi ha, veritablement, moltes arestes, no? La víctima, els familiars de la víctima i també els maquinistes amb les seves conseqüències i per això també el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya té en compte els problemes dels maquinistes amb aquest so de l'impacte, com molt bé ens ha explicat José Luis Bravo, que els acompanya durant molt de temps.
Avui volem posar la mirada en les seqüeles que pateixen els maquinistes després d'un atropellament. En parlem amb Sebastià Sánchez, que és el president de la secció de Psicologia de la Mobilitat i Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Sebastià Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, molt bé.
Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Quina és la feina que feu des d'aquesta secció de Psicologia de la Mobilitat i Seguretat?
Bé, doncs la feina que fem és bastant àmplia perquè només tractem temes que normalment no penses a mobilitat, doncs cotxes, motos, però també doncs, toquem l'aeronàutica, qüestions ferroviàries, noves tecnologies aplicades als vehicles, tot relacionat amb la seguretat vial i també amb la psicologia del trànsit. Vull dir que el que volem és que a partir de la psicologia podem ajudar a la mobilitat segura.
Que important, no?, posar-hi aquesta part de la psicologia, que poques vegades ho fem, no?
Doncs sí, penso que, per sort, sembla que la societat se n'adona, no?, de la importància de comptar amb la psicologia, no?, perquè d'alguna manera ajudem a prevenir, per exemple, els temes dels accidents. Si ja s'ha produït l'accident, doncs també ajudem bueno, a recuperar-se de, bueno, de traumes que poden causar, no?, un accident greu, com la pèrdua d'un ésser estimat o no ho sé, que perdis la mobilitat. Doncs tot això jo crec que la psicologia pot ajudar i molt.
Es pot superar? Per exemple, avui estem parlant del tema dels atropellaments, sobretot les seqüeles que pateixen els maquinistes després d'un atropellament, sobretot avui em parlava el company Sergi Tor, que els hi queda sempre permanentment a la ment, és el so aquell del xoc, no?, del cop brutal, no?
Doncs mira, m'agrada molt, moltíssim, que al final doncs algú hagi posat el focus en els maquinistes, no? Perquè per mi són una víctima més. Ja sé que, evidentment, el que ha estat atropellat doncs és el que ha perdut la vida, no? Però aquest trauma que pot quedar en el maquinista i, per exemple, aquesta impressió del so que queda per sempre, no?, gravat en el sentit sensorial... penso que evidentment poder és bueno, doncs és una ferida que tens i es va curant i ja està, o podria ser que fos complex el que pugui tornar doncs a conduir un tren sense cap tipus de seqüela.
Això li passa també, per exemple, a gent que té un accident de trànsit, no?, que condueix i després li agafa por a agafar el cotxe un altre cop.
Sí, bé, doncs aquí estaríem parlant del tema de la masofòbia. El que passa que de vegades, en aquests casos, no només pot ser que hagis tingut un accident, poder a la millor doncs has vist un accident o has escoltat un accident molt, molt horrible i se t'ha quedat, no?, aquesta impremta de ostres, doncs algú ha perdut la vida, no?, o a la millor si el coneixies. Però en el cas dels maquinistes, jo penso que podem passar molt fàcilment del que seria un estrès posttraumàtic, que qualsevol persona que viu una situació, una evidència traumàtica, doncs és normal que passi per aquest estrès, que tingui episodis d'ansietat i de depressió, però mica en mica doncs, bueno, doncs es va recuperant. Però n'hi ha casos que si, per exemple, això no acaba de, bueno, de curar, i ja portem un mes, dos mesos que tenim malsons, que de crisis de pànic, sí, ansietat continuada, llavors estem davant de no un estrès posttraumàtic, sinó d'un trastorn d'estrès posttraumàtic.
I aquí és on ja s'ha de començar ja a posar-nos en mans d'especialistes.
Sí, bueno, jo diria que... Mira, jo, saps què passa? Que quan tu li poses tot això en el pla físic, quan tens millor, no? El que et deia jo de la ferida. Si tu caus i et fas una ferida al braç...
Sí.
Home, si és molt superficial, segurament doncs no cal. Però si és una ferida que tu dius, ui, aquesta ferida és lletja, vull dir que
potser s'ha tancat per sobre, però per dintre encara està oberta.
Clar, doncs el millor que podríem fer, de veritat que tots ho tenim molt clar, doncs anem a algun especialista, algun metge, algú que ens pugui ajudar, algun professional que digui, a veure, mira, tinc aquesta ferida, què fem? Val, doncs fem un tractament. Doncs en el cas d'un impacte d'aquest tipus a nivell emocional, doncs el millor que podria ser és, primer, fer prevenció.
Sí.
Per exemple, jo faria en la formació dels maquinistes, jo tindria un tema ampli sobre què fer en cas de que trobis una situació en la que, bueno, doncs vas fent la teva feina, de cop i volta veus algú, perquè ha de ser molt traumàtic el fet de veure que atropellaràs algú i no pots fer absolutament res.
Efectivament.
Perquè un tren pesa moltíssim, té una massa molt gran i l'energia cinètica és brutal. I dius, l'únic que pots fer és tancar els ulls per no tenir aquesta imatge tan bèstia, no?, que t'acompanyi durant el dia, durant la nit, que no puguis dormir.
Uh-huh.
Llavors, la millor opció és busco ajuda professional, si estic fort i a la millor... Possiblement a la millor s'hauria superat per mi mateix, val, però si hi ha algú que m'ajuda, no?, doncs poder a la millor això no acaba en trastorn.
Sebastià Sánchez, president de la secció de Psicologia de la Mobilitat i Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per ser-hi amb nosaltres un cop més. Fins la propera, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, adéu, Sebastià.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta setmana es compleixen 2 anys de la mort de l'Arnau Galindo, un jove promesa de la dansa en un terrible i incert accident a l'Aràbia Saudita. I ara, més de 700 dies després, la família continua encara buscant respostes. La companya Mar Huerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Has pogut parlar amb la mare, no?
Sí, hem parlat amb la Rocío Alices, una mare que continua patint i vivint amb el dol de la mort del seu fill, precisament per aquesta manca de respostes 2 anys després per part de les autoritats saudis. L'Arnau va viatjar, com altres vegades, a l'Aràbia Saudita per compromisos professionals i tot va succeir arran d'un accident de trànsit que la mare explica així.
En el dia del descanso, propusieron hacer una excursión allí a una montaña que le llaman el borde del mundo, que está a unos 90 kilómetros de Riyad. Es una parte desértica y montañosa, ¿no? Y el conductor, por lo poco que sabemos, que nos han podido contar puntualmente, digamos, algún compañero o algo, y alguna cosa que la embajada nos envió, algún pequeño papel que tuvimos que traducir nosotros porque era en árabe, decidió el conductor que no podía hacer una excursión nocturna, pero no sabe por qué. Él se tiró hacia abajo sin líquido de frenos, por una montaña, se equivocó de camino y se cayó por un precipicio de 90 metros.
Al cotxe anaven 9 persones, tots els de l'interior van sobreviure, però en canvi els companys de nacionalitat italiana que anaven amb l'Arnau també van morir. Tots menys un, que va quedar, per cert, greument ferit i encara que cap persona va acabar resultant sent responsable o considerada com a tal. El conductor en un principi va ser condemnat a 1 any de presó, però al pagar la fiança va finalment sortir al carrer.
La família de Nicolás, que són de Sicília, són els que me pusieron en contacto con su abogado para que su abogado nos pusiera en contacto con un abogado de Arabia para que él llevara el caso de todos nosotros. Y desde entonces, pues bueno, la información es nula. Cada vez que le mandamos un WhatsApp por parte de la familia no hay contestación. Mi abogado está cansado de emails, de WhatsApp, de llamarlo, de pedirle por favor información. No nos ha llegado ni la condena, digamos, que hubo. No tenemos nada.
I el resultat d'això és, doncs, una família arrencada, la de l'Arnau, i també la dels altres joves que no poden posar fi a aquest terrible capítol de la seva vida. Així és com la Rocío ens demanava desesperadament ajuda.
Necesito un SOS. Son 2 años de incertidumbres, 2 años de hacer teorías, 2 años de intentar contactar con unos y con otros a ver qué se saca en claro. Y el único que nos dice, lo único que cuando nos ha contestado alguna vez en estos 2 años, que creo que nos ha contestado al abogado de aquí, le ha contestado que creo que 2 veces, las 2 veces es que tengamos paciencia, lo cual nosotros le decimos que muy bien, podemos tener paciencia para el segundo juicio, pero el primer juicio ya está terminado, y el primer juicio ya está sentenciado. Entonces, todo ese papel, toda esa sentencia debería llegar a las familias, para que las familias supiéramos qué fue lo que pasó. ¿Me entiendes? Esperante. Para mí como madre, bueno, como familia, esperante.
Un cas difícil, doncs, que esperem s'encamini perquè aquesta mare pugui fer i tancar el dol de la mort del seu fill, Montse.
Que així sigui. Gràcies, Mar.
Gràcies.
I nosaltres marxem, us deixem amb Àngel Expósito i la linterna de la cadena COPE, que rebis la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i precaució a les carreteres. Bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617 789 859.
Este año celebra Halloween en Cataluña en miniatura. Al mismo precio de la entrada normal te invitamos a pasar un día terroríficamente divertido. Del 7 de octubre al 5 de noviembre disfruta del Halloween más familiar en el recinto mágico de Cataluña en miniatura. Una experiencia espantosamente emocionante con monstruos muy divertidos para todas las edades. Apúntate al Halloween más familiar de toda Cataluña hasta el 5 de noviembre en Cataluña en miniatura. Infórmate y compra ya tus entradas en Cataluña. Cataluñainminiatura.com.
Espantosamente divertido.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Buscas un sofá cómodo, con diseño?